Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Com ens han fet jugar amb aquest diccionari, la Vallejo i l'Esteve. Ara 9 minuts que passen de 12:45, seguim avançant aquí a la Part Magazín del matí a Ràdio Estel. I fa res, tot just unes setmanes, que es va concedir el premi Néstor Luján de novel·la històrica a Retorn als orígens, els quaderns perduts d'Antoni Gaudí, de la periodista Sònia Casas. I és un plaer tenir-la avui aquí a l'estudi. Sònia, com estàs? Bon dia.
Molt bé, molt bé. Jo també molt contenta d'estar aquí.
Escolta, moltes felicitats.
Merci, merci, merci.
Com és això de guanyar aquest primer i únic premi de novel·la històrica que existeix en català?
Doncs mira, ha anat així, no sé, els hi ha agradat molt. Realment el jurat, el dia de que vam fer la roda de premsa, que per anunciar-ho, vaig poder parlar amb ells llavors i em van dir que el que els hi havia agradat molt és que era molt complet a nivell de documentació. Més enllà de que funcionaven les dues trames i que estava molt, tot molt ben explicat, no, que hi havia un gran esforç documental, no?
Clar, parlem una mica perquè volem saber moltes coses de la novel·la, Sònia, o sigui, prepara't, perquè ens ha tingut enganxadíssima, sobretot volem saber qui és realitat, qui és ficció, en aquesta documentació que dius tu tan profunda que has hagut de fer. Si et sembla, farem una cosa. Primer de tot, situem els oients. Retorns als orígens ens endinsa en les biografies d'Antoni Gaudí, l'arquitecte, i d'en Eduard Toda, que és el primer egiptòleg del país, que varen ser amics a la seva joventut, i alhora també doncs combina aquesta història del segle XIX, aquesta amistat de joventut, els inicis arquitectònics de Gaudí, la carrera diplomàtica de Toda, la seva vida amorosa també. Bueno, veieu que passa de tot en aquests retorns als orígens, eh?
És que són dos personatges absolutament novel·lers i molt, molt, molt literaris, no? Tots dos tenen biografies, jo dic que crec que són complementàries. Eduard Toda realment va fer una vida molt d'expansió cap enfora, no? Va ser un aventurer, un viatger, era també, doncs, festejava moltes noies, era molt sociable. Gaudí fa un viatge completament oposat, no? Molt més intern, un viatge molt més espiritual, molt més íntim. Però el curiós és que tots dos comencen sent, bueno, ells eren íntims amics a Reus, no? Sí, tenen inicis idèntics i vides després molt diferents i alhora molt complementàries.
Però és que tot això, en aquest retorn als orígens de la Sònia Casas, sí combina un altre fil narratiu, que és el de l'Arnau i la Laia, geòleg i arqueòloga, que són parella en hores baixes, que 150 anys després habiten, alerta, els mateixos espais on havien estat, en Gaudí i en Toda.
Exacte.
Això, exacte. O sigui, aquesta combinació en el temps és perfecte, Sònia.
És xulo perquè confesso que quan vaig fer el procés d'escriure-ho, primer trenava, anava escrivint la trama històrica i la contemporània alhora. Va haver un moment que em vaig bloquejar, llavors una persona, una escriptora que em va donar consells, em va dir no, fes-ho diferent, fes primer la històrica i després escrius la contemporània. Clar, què passa? Quan vaig haver fet la històrica ja és una novel·la en si. I havia quedat molt rodona, jo no estava molt satisfeta.
I ara, deia,
ara haig de posar la contemporània. Però crec que ha valgut molt la pena, perquè justament a la contemporània, que aquesta és una trama actual, com bé deies, no?, protagonitzada per aquest matrimoni, doncs en aquí puc posar-hi tots aquells elements que a la històrica no es pot posar, doncs primer de referències nostres, no? Però aquí puc jugar, doncs, amb relacions amoroses, hi ha una trama de corrupció, la lluita per preservar un entorn natural amenaçat, no? Jo això ho ficciono, i és on el vessant periodístic, no?, que jo he experimentat, no?, les convivències que hi ha entre els mitjans, no?, com funciona un plató de televisió, no?, i quan ells van a TV3, que se'ls entrevista a la ràdio, també, tot això que és el meu món, no?, és el meu món que l'he pogut plasmar aquí.
Bé, de fet, el teu món, que, com bé deia, Sònia, que és el germen de tot això, és un reportatge.
Correcte.
Que vas fer al Baix Camp fa 6 anys per la revista Sapiens.
Correcte.
On tu vas ser redactora en cap a 15 anys, no? De què vas escriure llavors, no? I com ha evolucionat aquest germen?
Sí, l'origen de la novel·la és un reportatge que va ser portada justament ara, el juliol, ho vaig mirar, curiós.
Fixa't.
El juliol del 2016, i en aquell moment el que es va publicar va ser que Hi havia una parella també, que també és arqueòloga, la Paula Santamaria, que sempre m'agrada molt dir-ho, perquè ells són els que m'han proporcionat bona part de tota la informació, no? La Paula Santamaria, arqueòloga, i en Pep Pedret, que hi és enginyer i geofísic també, però no són els personatges, eh? Però bé, sí, o sigui, ells són els que ens van contactar i ens van dir que ells havien trobat en al Baix Camp, concretament a un lloc que es diu el Coll de la Desenrocada, doncs un indret que on hi havia, i és molt curiós, i quan hi vas és increïble, realment. No? Quan hi vas, realment, les fotos són sorprenents, però quan hi vas és quan dius, realment, això no pot ser casualitat, també, no? Perquè des d'un únic punt d'observació, on a més tu et pots asseure perfectament i posar-te a dibuixar, veus, però no un o dos, és que hi ha com sis o set o vuit elements de l'obra de Gaudí, de l'obra naturalista de Gaudí, evidentment. Ell ho deia, no? S'inspirava en la natura, i per tant ho vam estar mirant, vam parlar amb historiadors de la zona, gaudinistes de la zona, i va semblar que valia molt la pena publicar aquell article. Aquell article va anar molt bé. Arran d'aquell article, aquest indret es preserva, obté el títol de Bé Cultural d'Interès Local, perquè quedi preservat, s'hi fan rutes i tot. I arran d'això, doncs, el que passa, no? Jo em vaig fer amiga de la Paula i el Josep, baixava sovint en allà, llavors ells...
Et vas fer amiga, eh?
Sí, és una, clar, et fas amic.
Clar.
I aleshores ells doncs, van tenir la confiança per explicar-me com la segona part. I aquesta segona part, que és molt sorprenent, és el que a mi em va començar a fer imaginar la possibilitat d'escriure una novel·la. Perquè ells el que van trobar just en aquesta mateixa zona és un gravat neolític que ara ells estan catalogant i estan en procés de ser catalogat perquè consti oficialment que existeix, perquè ja tenen totes les corroboracions de que és un gravat neolític, en efecte, que a més va vinculat a un fenomen astronòmic, i aquí és la part xula, i és real, i això no és res esotèric, això és una cosa que els prehistòrics feien. Hi ha altres santuaris astronòmics a Catalunya mateix, i aquest va vinculat doncs això amb la muntanya on hi ha aquestes roques gaudinianes, podem dir-ho d'aquesta manera perquè s'entengui, els equinoxis de tardor i primavera, veu sortir el sol exactament per la punta de la muntanya, des del gravat neolític. Què passa? Que aquí hi ha un tercer element, que és que en aquesta mateixa zona hi ha el castell monestir d'Escornalbou, que jo diria que és un dels monuments més bonics i més desconeguts de Catalunya. A més, l'univers ha conspirat perquè ara, després de molts anys de rehabilitació, es torna a obrir. Vull dir que ara es pot tornar a visitar el castell d'Escornalbou, i que va ser comprat en el seu moment i restaurat per Eduard Toda, del qual ja hem parlat abans, íntim amic de Gaudí, amb el qual jo tinc aquí tres
elements clar,
en una mateixa zona, que és el Baix Camp, terra natal d'ells dos, de Toda i de Gaudí, que podia combinar-los junts i vincular-los en una novel·la, que evidentment això és un vincle que és hipotètic, i per tant l'única manera d'explicar-ho no podia ser per través d'un reportatge periodístic, perquè no pot ser, però sí de manera ficcionada a través d'un relat.
Clar,
d'un relat versemblant.
D'un relat versemblant. Ara, mira, és que just això, què és ficció? Què no és ficció? Perquè, segons la novel·la, Antoni Gaudí no li agradava que li diguessin Anton. Tampoc era gaire entusiasta a les fotografies ni als discursos. Preferia dibuixar que prendre notes. Què és veritat i què és ficció, Sani? O sigui,
no, això és
quin,
cert.
Quin tant percent diries que hi ha d'una cosa i de l'altra a la novel·la?
Per fer-ho fàcil, i això ara hi ha moltes persones que m'ho estan demanant, lògicament, tot allò que té vincles, és a dir, el vincle que jo estableixo amb les restes neolítiques és ficcionat, perquè això no està demostrat, tot i que tenim documentació que ell va visitar aquella zona. Justament hi ha una carta curiosa d'Eduard Toda que escriu al seu mestre d'obres quan està restaurant Escornalbou, que diu, baixaran Gaudí de Barcelona, estem parlant de l'any 1911, vol dir que ells mantenien la relació, aquella relació d'amistat de joves, la van mantenir al llarg del temps. Doncs diu, baixarà en Gaudí de Barcelona, mirarà, ho trobarà tot malament, és graciós perquè diu això, i llavors diu, ho trobarà tot malament, però vull que vegi les obres de la cuina perquè digui si un pilar es pot moure i tal. Vull dir que realment Gaudí va passar per aquesta zona en aquell moment, i possiblement abans, perquè al final està molt a prop de Riudoms i també de Reus, no? tot aquest indret. Per tant, parts versemblants, doncs jo he intentat, perquè ficcionar Gaudí, també quan et poses a ficcionar personatges com Gaudí, home, doncs una mica de respecte fa, per no dir-ne moltíssim, no? I clar, vaig com sentir-me obligada a que tot allò que embolcalla el relat ficcionat, podem dir, tot allò del voltant sigui extret de les biografies que hi ha d'ell. No vaig accedir a una biografia de Bargost, que és de les primeres, que realment és molt, molt bona com a font d'informació. Allà hi explica que li ha explicat Gaudí de primera mà, per tant és una font molt, molt, que, molt propera a Gaudí, doncs la seva detenció doncs, arran de l'11 de setembre, no? Quan el va detenir la policia, s'explica doncs, la seva crisi espiritual, quan va tenir Gaudí. Realment de Gaudí sabem, pensem que sabem moltes coses, però potser ens hem quedat més amb la seva última etapa, més mística, però aquí hi ha tot un procés que jo crec que la novel·la també es veu. No és, en cap cas és un biòpic, eh? Vull dir, va fent salts en el temps, però sí que permet veure l'evolució de Gaudí des dels seus anys de joventut, estudiant d'arquitecte a la part final, no?
Escolta, clar, és que ja l'esteu escoltant a la Sònia, que ho sap gairebé tot, perquè, a veure, a la biografia hi ha gairebé una vintena de llibres. Com ha estat aquest procés de documentació?
Clar, clar, clar.
Una vintena de llibres, eh?
Sí, doncs ha estat així. La documentació també, he tingut el privilegi de treballar 15 anys a la revista Sapiens, com has dit. Llavors, clar, tinc un bagatge que ja m'ha vingut donat de la meva pròpia feina cada dia treballant en allà, no? He tingut accés a molta informació. Abans de llegir tot el que he anat podent d'ells dos, ja Gaudí, més biografies, de tot, de tenir moltíssims dietaris, ell escrivia, i tot això està... He pogut conèixer també historiadors que han estudiat la figura de Toda i que m'han ajudat, i després el que m'ha anat molt bé és visitar els indrets, que és una cosa que al llarg del temps doncs, he pogut anar fent, no? I la veritat és que fins i tot llocs com la casa de Mestre Novicis, que hi ha dins del monestir de Poblet, que no té un accés directe, però que, i avui aprofito que estic, realment vull agrair a l'abat del monestir de Poblet que em va donar l'accés i em va estar ensenyant tota aquella zona.
Quina
que per
meravella.
Mi era molt important per poder-ho recrear després amb cert rigor a la novel·la.
Perquè, clar, Sònia, perquè ens fem una idea. O sigui, quantes vegades has hagut d'anar al Baix Camp perquè tot lligués? Perquè lligués el que hi ha a la muntanya de Collet de Rodó, el monestir de Poblet, com bé deies, no?
El monestir d'Escornalbou, una altra.
Les creacions de Gaudí.
A la Pedrera, a la Casa Batlló, al Palau Güell, als Pavellons Güell, on més? Clar, al Parc Güell, també. Sí, sí, tots aquests els he visitat.
Quantes vegades has visitat?
Doncs no ho sé, home, l'obra de Gaudí, la Pedrera, ja hi havia anat, hi he anat un parell de vegades, la Casa Batlló una, Parc Güell dos o tres, Poblet hi he anat dues o tres vegades, una mestra, Casa Mestre Novicis, al Castell d'Escornalbou tres o quatre.
Imagina't.
Sí, sí, clar, però a mi m'encanta.
I arribes a aquest punt que ja somies amb Gaudí i Toda?
Home, te'ls fas molt teus, eh? Realment te'ls fas teus, i és curiós perquè sí, acaben sent, i també els personatges de la trama contemporània, que per cert l'altre dia, ja que vinc aquí, em van preguntar pel tema de la beatificació de Gaudí, que sembla ser que ara ja es desencalla, i bé, ho trobo interessant, perquè i em van preguntar si hi havia personatges de si es feia referència, i sí.
I a
la,
sí.
Clar, és que la trama contemporània m'ha permès això, i he pogut posar els que diuen que sí, Gaudí és caspós, que sí, que no els hi agrada,
sí,
no?
Sí.
Després hi he pogut incloure, doncs personatges que estan vinculats al procés de beatificació, i bueno, que juguen un paper, no?, a la trama. Vull dir, m'ha permès posar molts elements, la massificació turística de Barcelona, no?, la manera com el turisme s'ha apoderat, no?, d'aquesta figura. Bueno, ja la trama contemporània també dona molt, evidentment la històrica dona molt i la contemporània també.
Dona la sensació que has jugat moltíssim i que t'ho has passat molt bé construint-la, no?, la novel·la.
Ha sigut un procés, t'haig de dir, en alguns moments, com tots els processos creatius, que ha sigut complex, però quan miro enrere han sigut molts anys, realment intensament, des del 17 fins al 21 vaig estar escrivint, i la trama contemporània realment passa abans del Covid, que vull dir que aquí ja han passat els anys i clar, ja hem canviat una mica, no? Llavors allà hi ha elements que no surten, no hi ha videotrucades ni aquestes coses que ara són normals, però sí, és que ha sigut un procés d'escriptura molt llarg.
Sònia Casas, escriptora i periodista i guanyadora del darrer premi Néstor Luján de novel·la històrica per aquest llibre que ens presenta avui, El retorn als orígens, els quaderns perduts d'Antoni Gaudí. Ja t'ho hem dit abans, Sònia, ens has enamorat amb aquesta capacitat que tens per descriure, tan precisa que ens imaginem fins i tot, ho veiem a la perfecció, doncs, com anaven vestits, com es movien, com són, què pensen, a on estan, i tot això sembla que ho fas res, com si res. Però ara deies, ostres, és que ha estat un procés llarg, no? Hi ha hagut algun moment de dir, mira, ostres, tentació de tirar la tovallola, l'has tingut o no?
Clar, tirar la tovallola de tota la novel·la, no. De deixar-ho només amb la part històrica, en algun moment vaig tenir una petita tentació,
sí?
Però no. És curiós, eh? No, realment, ara que m'ho miro, he anat tenint com ajudes que m'han anat arribant per poder-ho...
Com senyals, no? I com aquest
per poder-ho acabar, per poder-ho acabar i per poder-ho tirar endavant, sí, sí. No, realment era una obra... Era una, jo diria que és una història que volia ser escrita, tot aquest vincle... També perquè t'haig de dir que tothom m'està dient que, clar, la portada és Gaudí, perquè Gaudí, a més, és el nexe d'Unió, és el més conegut. Com deies, hi ha poques imatges d'ell, sempre és una mica la mateixa, és aquesta. Però també perquè crec que Eduard Toda mereixia una novel·la, encara que sigui fent de comparsa, que no és comparsa, vull dir, són coprotagonistes, jo ho estic remarcant molt. També hi ha personatges femenins, que ja me n'han parlat també, no és només una novel·la de dos homes.
De dos homes,
ja sí. Ells, tot el seu vincle amb les restes prehistòriques, intervé un personatge femení que m'han dit és una dona empoderada, molt, molt, molt potent, i que els ha agradat perquè té aquest estigma del tema de les bruixes, no? Que sí, sí que consideraven bruixa, però al final són dones com sàvies, sí. No? De poders ancestrals i de coneixements ancestrals, i per tant és aquest trio, no? El que fa avançar, tot i que també hi ha una història d'amor aquí de Gaudí, que no sé si vols que en parlem, que aquesta també, abans em preguntava si que hi ha de ficció.
Home, parlem-ne, Sònia,
sí,
a veure.
Sí, clar, aquí hi ha un tema. No, però per acabar, el tema d'Eduard Toda realment m'agrada molt. Crec que és una història que volia ser explicada en el sentit de que em venia molt de gust donar a conèixer la figura d'Eduard Toda.
És tot un personatge, clar.
Clar, és que ell el seu gran llegat va ser la restauració de Poblet. Ell, si tenim avui en dia el monestir de Poblet, és gràcies a ell. Ell és qui es posa al capdavant del patronat i qui tira endavant tot el procés de rehabilitació. Què li passa a Eduard Toda? Ell té moltes altres coses, eh? Va ser egiptòleg, etcètera,
sí,
va recuperar el vincle català amb l'Alguer, però per mi realment el seu gran llegat és aquest, i ha quedat com molt desapercebut perquè ell mor l'any 41. I és com que, això és una cosa meva, però penso que sí, que en certa manera, clar, l'any 40, a l'inici de la postguerra, ell, el monestir, el va posar una mica al servei del govern de la Generalitat i de la República, va salvaguardar moltíssim patrimoni en aquest monestir. Clar, guanya el franquisme, evidentment, i queda en una posició incòmoda, no l'obliguen a exiliar-se, perquè ell realment no era republicà, ell era, tenia molts contactes a Madrid, amb la monarquia, etc. Per tant, no l'obliguen a exiliar, però sí que quan mor el 41, que ja és molt gran, de seguida es tapa una mica tot el llegat que ell ha fet allà a Poblet i es reescriu una mica la història d'aquesta part d'inici de recuperació de la vida monàstica, perquè ell és qui posa els primers monjos en allà, però tot allò queda com s'ha recuperat la vida monàstica i ell amb ell el tapa,
amb ell
no?
El tapa.
I ara dèiem del tema dels amors, no?
A veure, el tema, sí, perquè mira, ens queda justament 3 minuts, però ens pots fer
suficient,
res.
Suficient.
Sí, no?
Sí,
què diria?
Sí.
Perquè, clar, explica'ns una mica com va ser aquesta
història. Clar, jo deia, és aquest Gaudí d'abans de la seva crisi espiritual, no? Que, bueno, ell era un dandi, volia formar família, no? És conegut que ell va demanar proposta de matrimoni a Pepeta Moreu, que jo això ho recreo, de la biografia d'ella que també vaig poder llegir. Menys conegut, una nota, és una nota amb una biografia, la de Josep Maria Tarragona, que ell, i a més m'ho va explicar ell, diu, bé, he descobert, i poso a la biografia, que ell, en Gaudí, es va enamorar, una mica platònicament, d'una noia del Rosselló, una noia originària del Rosselló, que estava de visita a Riudoms, i això va ser quan ell tenia uns 18 anys, no? I és com un amor de platònic, de joventut.
Clar.
I són els dos amors que se li coneixen, no? Jo he agafat aquest amor de la noia del Rosselló per fer avançar també aquest vincle, aquest retorn als orígens, representa que jo faig que allà és on ells tenen aquesta petita... Viuen aquesta petita història d'amor platònica, mig platònica, i bé, aquest retorn als orígens és això, no? És retornar a la natura, que és el que ell diu, no? L'originalitat rau en tornar a l'origen, i l'origen és la natura.
Més que comences així, amb aquesta
cita del llibre. Tornar al Baix Camp, que és la seva terra natal, i tornar amb aquest amor de joventut per recordar-lo, no? Això és una mica el títol.
Ai, Sònia, clar, ara ja has escrit, s'ha publicat aquest retorn als orígens, has guanyat el premi Néstor Luján. Suposo que deus tenir ganes ja de tornar a escriure. No sé si ja estàs escrivint o...
Ja em ronda alguna cosa pel cap.
A veure, que puguis compartir.
No, de moment no, però sí que alguna cosa més hauré, sí. Segurament escriuré alguna altra història, però potser diferent, no sé.
La tens triada ja?
Estic valorant-ho. La veritat és que ara és tan recent que el que em ve de gust és gaudir d'aquest moment, perquè són, crec que a la vida, quan venen moments així de felicitat, no, doncs és, val la pena aprofitar-los, gaudir-los, i ara doncs és el moment d'aquest llibre i de poder-lo explicar i d'anar a les presentacions. I
ho estàs gaudint.
Sí, intento, perquè crec que es mereix també. No?
Doncs, escolta, enhorabona. Si no l'heu llegit, ho recomanem. Aquest retorn als orígens de la Sònia Casas, que ha estat un plaer que hagis passat per aquí, per el matí a Ràdio Estel, i ens ho hagis explicat tot plegat. Una abraçada ben forta, Sònia.
A vosaltres, gràcies per convidar-me.
Vinga, i nosaltres arribem ja amb aquesta conversa amb la Sònia al punt de la 1. Ens posarem al dia amb els principals titulars i ja hi la recta final. No us ho perdeu. Fins ara.